d'aquestes instal·lacions. I així arribam a les 9 i 4 minuts. Recordeu que tornem amb tota l'actualitat a les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me.
My lover stands on golden sand. Hola, Araceli, hola equipo. Mi nombre es Miguel Ángel. Yo creo que el ser humano, por el sistema de vida que llevamos desde hace décadas, necesita más que nunca buscar vías de desahogo, tanto físico como mental. Físico porque llevamos una vida tan sedentaria que cualquier ejercicio físico nos sienta bien de por sí. Yo personalmente la natación y la bicicleta son los que más me gustan. Y a nivel mental, que también lo necesitamos por el estrés en el que vivimos el día a día, yo tengo una pasión que ya me cubre por sí sola mis necesidades, que es la fotografía. Y ahora con el confinamiento he recuperado o reactivado la lectura. Y luego hay una actividad que hemos descubierto algunos que compartimos contigo y Araceli y con Ferran también, que es lo de un grupo de percusión. Y la verdad es que la percusión y la música en general, yo mezclo estos dos desahogos, el físico y el mental, a la perfección. Yo es lo que más estoy echando de menos ahora en este confinamiento. Un saludo a todos. I'll go
sailing. Aquí Miguel Ángel, aquest oient, bon oient, mos ha descobert, a part de l'equip de guàrdia, que sí que sí, que mos agrada tocar la batucada, i avui volíem saber si la batucada també és una bona eina per desfogar-se. A lo millor, bé, jo podria dir que sí, però després ho comprovarem. Ara és moment de xerrar de llibres. Miquel Àngel Barrios, benvingut a l'equip de guàrdia.
Molt bona hora.
Com
estava
estàs?
Amb aquest billon de sí, mira, com que avui xerrar de desfogar-nos, he estat a punt d'entrar en directe cantant, mira què te dic.
Escolta, seria una bona manera. Aquí que avui mos desfogam i li estem donant diferents punts de vista, no sé si ha estat molt complicat trobar literatura que xerri de desfogar-se o que xerri de dir veritats o mentides.
Jo, mira, de veritat i de mentida, de desfogar-nos, fins i tot de ser àcids, per dir allò que volem, fora que soni gruixat, perquè xerrant de literatura. O bé, també hi ha gent d'aquesta que passa de puntetes per no ferir, o fins i tot per vergonya. Mira, la literatura, jo crec que ha estat sempre el lloc allà on venim a plorar, a cridar i a ajustar comptes, fins i tot, amb d'altres o amb nosaltres mateixos. Jo no me'n recordo qui era que deia allò de que la ficció és una veritat dins d'una gran mentida, no? I si tiràvem anys enrere des d'episodis nacionals, d'en Galdós, ja és tot un desafogament, més enllà d'un bocí d'història espanyola, no sé si recordes aquell desembarcament a la platja del Cabanyal amb en Canigó i el Viva Prim, i Galdós va fer tot un seguit de crits d'insults molt poc senyors per l'època, i jo crec que també, a part de tanta història, se va com a desfogar en grans veritats. I a mi, xerrant d'aquest tema, hi ha un gènere que m'encanta, que és la literatura epistolar, aquell recull de cartes escrites que teòricament un les escriu perquè les llegeixin només el destinatari, però que, pam, segles després, s'obri com un tro de tempesta i mos deixa veure tot allò que realment l'escriptor va contar. L'avantatge és que, com que està escrit quasi sempre fora miraments, aquells testims furtius que l'escriptor diu i que potser no haguessin tingut coratge d'escriure si hagués sabut que algú podria llegir anys després, són com un punt estimulant, no? I també podríem fer menció en això de desfogar-nos, de dir la veritat, en el tema dels pseudònims a la literatura, que s'han fet servir per dir moltes coses, però de tapat, allò que el personatge original mai diria, però que li dona com molta força i molt de rotllito això d'escriure rere un pseudònim, com per exemple en Rousseau, que va deixar unes cartes escrites a les seves estimades espectacular, signades com a Renaud, eren bastant mítiques, però ja en aquest trosset més illenc, mític va ser el nostre glossador Vini Salamé de Pro, en Llorenç Mollà, que en el diari Última Hora i baix el pseudònim aquest d'un xafarder, va fer llenya durant la transició, tot criticant aspectes polítics, socials i sobretot culturals i de llengua de la nostra realitat. Fixa't que deia, posa't l'any 77-78, i deia això, no mereix gens de respecte el mallorquí cap de gla, que insultes que és català sense raó i sense objecte. Això no és la línia recta pel qui vol ser vertader, però a més és de bé que ell, que té moc, no s'atorca, i per dir que és de Mallorca, ho ha de dir en foraster. Fixa't quina cosa més actual en aquells anys 77, 78, 79, i podrien ser perfectament sortides del cap d'Anna Maribel Cervera avui a Macià Ferrer, el mateix Xuri, fins i tot. I, escolta, si vols veure com són veritats dites des d'un xafarder, algo que crema, va dir això don Llorenç Mollà, tant si plau com si cauen pans, les Balears i València, amb dues per llur essència, són països catalans. Ja pot estranyar les mans en rabiosa oradura qui en sentir això la freixura donaria el propi gat. Nosaltres i el Principat sols tenim una cultura. Imagina't, la força del pseudònim i quantes coses hi ha hagut per desfogar i per dir la veritat fora dir-la, o per descarregar aquesta acidesa punyent, no? I la literatura, com deia, hi ha també aquestes grans descàrregues i grans demostracions de que, en el fons, la veritat és aquella que es dobreix, que té un, demostra. Com el cas de la família Bradley, però no bona nota, una rica família nord-americana capaç de tapar tot allò que realment volen dir, però en dobreix. I vos acabaré recomanant precisament aquesta lectura d'una novel·la impecablement escrita pel gran Dominic Dunn, i és una temporada en el purgatorio. Res, demà més i millor. Happy we will be beyond the sea, and never again
I'll go sailing. I de Miquel Àngel Barrios, demà és divendres. I els divendres la gent té ganes de sortir de farra, encara que ara sigui difícil. No sé si trobaràs també llibres de... Mira, avui és divendres i tinc ganes de sortir de marxa i passar-m'ho bé.
Sí, n'hi ha. I evitarem llibres de viatges, que això és com molt fàcil i en tenim tots moltes ganes.
Ai, però és que d'entrada demà és dijous. Sí, efectivament, ara estava pensant, d'entrada...
Clar.
No, de fet, ara que ho has dit, demà és dijous. Això són els problemes dels confinaments que mos passes temps estranyament. Demà és dijous i justament demà va de viatges i processons. És sí. Que, clar, a on estaríem tal dia com demà? Pues, probablement de viatge o de processó, no?
Fixa't, t'has desafogat i has dit el que realment volies dir.
Si sortia
de marxa. Anar pel
món i sortia de marxa. Sí, però encara mos queden dos dies. Sí.
Exacte. Demà toca dia de panades, avui vespre fred i calenta i ve tres, i demà serà un dia, jo crec que molt familiar, no només pel tancament, sinó per la tradició aquesta tant de Pasco.
Què és avui que surts a Freticalent?
Avui vespre, amb Mateu Ramonell, de Televisió Espanyola, i un servidor, xerrarem amb en Miquel Calent sobre si feim panades dolces o les feim bé i bones, que són les llises, com tothom bé sap. I supos que ja saps quina vessant defensaré.
Sí, és bo com... mira, això és... un defensa una cosa i l'altre defensa l'altre. Ho feis a través de xarxes socials. No vos coneixiu fins que les xarxes vos han unit amb el vostre amor per les paraules i per les panades, cadascú a la seva manera, però aquí ho teniu. I estarem ben pendents també d'aquest programa de Freti Calent.
Després de sentir-te tu, us veiem molt ben passat a la IB3 Televisió.
Vinga, i fins demà.
Moltes gràcies.
Asientos vacíos, belleza robada, corazón. corazón de piedra se retuerce el alma.
1 de septiembre, las alas rotas van a por nosotros de cualquier forma.
Dimos la vida, mordimos la noche. Soy un corazón de guardia, tú mi punto de mira. Dimos la vida, mordimos la noche. Soy un corazón de guardia, tú mi punto de mira. Instinto asesino, 12 latidos. No empieza el tiempo, no, si no es contigo.
Papeles arrugados.
I d'aquí Vitres Ràdio tenim un equip de guàrdia i en Jaume Anglada i na Carolina Cerezuela tenen un corazón de guàrdia. Benvingut, equip de guàrdia, Jaume.
Moltes gràcies, encantat un altre dia d'estar aquí amb vosaltres i aquí amb aquest coret de guàrdia que sempre està pendent de tot el que passa.
I mos encanta tenir-te. La veritat és que mos dones molta alegria en aquesta segona hora de l'equip de guàrdia. Avui, Jaume, estàvem xerrant de desfogar-nos, de dir el que pensam o no dir-ho, de les tensions que a vegades provoca no dir el que realment volem. Els psicòlegs, a primera hora de la primera hora d'aquest equip de guàrdia, mos deien que en realitat el que havíem de fer era mentir un poquet, que no podíem anar dient tot el que pensàvem, perquè això no havia qui ho aguantàs. Tu de quina opinió ets? De dir les coses que penses, de mascarar-les una mica, de la diplomàcia, de, no ho sé, de cantar-les que no se noti massa? Com?
Jo crec que dins de tot, inclús en tota la vida, he intentat cercar un poquet de prudència, no? La prudència és hora de... Ja diuen, com diuen, Joaquín Sabina, no? Decir lo que pienso sin pensar lo que digo. Más de un beso me dieron y más de un bofetón. Però en el final t'ho guanyes tot dient davant el que diguis. No, jo crec que s'ha de tenir sempre respecte al que se diu. Inclús si l'altra persona se mereix escoltar realment el que ha d'escoltar, s'ha de dir tot en respecte. Jo crec que és el respecte per aconseguir moltes coses. Jo aquesta gent que diu és que jo soy muy sincero y siempre digo lo que pienso. Canviemos de conversació, me'n vaig a xerrar amb una altra. Jo no estic molt a favor d'aquesta gent que diu perquè tu sabes que jo soy muy sincero. Bueno, pues a lo millor no t'estic demanant la teva sinceritat, t'estic demanant la teva veritat. Perquè aquesta gent que diu que és molt sincera de vegades pues poden fer mal. I jo crec que prudència. No sé si hem d'enganar o hem de maquillar les paraules, però bueno, hem de tenir prudència, però a la gent li agrada escoltar la veritat, inclús si fa mal. Però sempre que ho deim, ho hem de dir, crec, si estimam a la persona en el que xerram i li volem d'una veritat, que sigui per ajudar-li i no per fer-li mal. I si hem de fer mal a qualcú en paraules, és el millor, més fàcil no dir-li res.
Ara m'has fet recordar també la cançó d'en Sabinàs de Redis, que és meravellosa, de Lo niego todo, incluso la verdad. Ell va retratant...
Lo niego todo, incluso la verdad.
Meravellós. Va retratant la seva vida, diu, bueno, en el final, unec tot, fins i tot el que es verà.
Fantàstic. Però en el final, ell està xerrant de tot el que han xerrat d'ell. Ell no ha dit res. Ell està xerrant de tot el que han xerrat d'ell. O sigui, de vegades també, pues, aquestes veritats o aquestes paraules... és que, clar, en aquest cas, dir el que penses o realment dir la veritat, crec que es troba un... A bon estar el pas intermedi, no? A bon estar realment la línia fina de realment a bon estar en el joc adequat, no?
Uh-huh. Jaume, te puges a navegar una estoneta?
Tu saps una cosa, mentre escoltava aquest corot de guàrdia, aquest corazón de guàrdia, estava pensant, i coneguent també un poquet de lo que xerrarem avui vespre, ho vaig escriure mentre un dia estic de guàrdia, navegant, i en aquest cas te toca la guàrdia, i has de cercar el llum dels fars, has de mirar un poquet que no hi hagi llums que se puguin atrevesar en el teu vaixellet, i me pareix que és perfecte, clar que me vull pujar a navegar i vull que me toqui la guàrdia ja.
Pues venga.
Me he marchado y he dejado en tierra todos mis problemas. Ahora voy navegando solo con el viento
Él no dice nada, él no dice nada. Escucha mi lamento. Él no dice nada, él no dice nada. Escucha lo que cuento. He marchado y he dejado en tierra todo lo que quiero. No, no soy un valiente, enseguida vuelvo. He de abrir mis velas, he de abrir mis velas, encontrarte, amigo viento. Acostaré al sol.
Idò, també havia de recuperar aquesta cançó teva, Jaume, aquest Navegando Solo.
Moltes gràcies, sí, és una cançó que va sortir en l'any 2002, crec, o Escol, hi ha tanta innocència, però hi ha tanta veritat en aquesta cançó, inclús la manera d'escriure, que pot estar plena de coses que jo a dia d'avui podria corregir, però hi ha tanta naturalitat, és com un nen petit que diu el que diu, d'aquesta manera, però d'una forma natural, i només puc fer que donar-te les gràcies per escollir aquesta cançó i també donar les gràcies en el moment que jo me va tocar un ditet i me va dir, Jaume, te toca escriure aquesta cançó.
I jo crec que tinc avui el privilegi d'escriure en aquest quadern de bitàcola que op cada dia aquesta setmana a les 8 del vespre, d'escriure que tenc a la tripulació en Jaume Anglada, home de la mà, i en Iker Martínez. Benvingut, equip de guàrdia, Iker.
Muy buena, ¿qué tal?
Com anem?
Hola, Iker. Ja me voy yo pa probar, ¿eh? Quédate tú atrás tranquilito y dime lo que tengo que hacer, ¿eh? Y no me machaques mucho. Ya me voy yo, ya me organizo yo entre la bañera, el palo y la... Ya me organizo, pero no me... Con tranquilidad. Sí, un placer saludarte.
Igualmente. No me llores.
M'encanta, vos a dir que en sèrio pensar que puc estar pujada a una barca amb altres dos, encara que sigui en sa imaginació. Níker Martínez és un home que té aigua salada per ses venes, podríem dir. Medalla d'Olímpica a Atenes, plata a Pequín, ha competit a sa Volvo Ocean Race 3 vegades, ha estat regatista mundial de l'any per la Federació Internacional de Vela l'any 2011. Iker, com estàs?
Pues bien, aquí en casita, tranquilo, encerradillo, pero bien, todo bien.
Com estàs passant aquest confinament? Lo que hem vist, que aquest confinament l'estàs passant actiu, perquè heu posat en marxa una iniciativa que m'imagino que encara la deus tenir activa, que era la de cosir mascaretes. Encara seguiu cosint mascaretes, Iker?
Bueno, a ver, la verdad que eso vino un poco por... Además, mira, por una gente que conoce el señor Anglada muy bien y gente un poco de nuestro entorno, que me dijeron a ver si no les echaba una mano y nada, pues me sumé un poco a echarles una mano, ¿no? En el tiempo que tenía así libre, porque la verdad que estando en casa, yo la verdad que todavía no llevo demasiado en Mallorca y no me ha dado tampoco como para... organizarme así del todo, ¿no? Entonces pues estoy viviendo en un piso así más o menos pequeñito y bueno, están los niños y que si clase, que si esto, que si lo otro, tampoco me daba para mucho, pero bueno, me apunté a echarles una mano a estos chicos. A mí me llamo Pablo y me apunté a ayudarle, primero cortando, luego me lancé a la piscina a coser un poco y demás, y aunque bueno, pues tampoco podía ayudar demasiado, digamos, en cantidad, porque no soy un profesional, pero bueno, estuvo gracioso. Todavía seguimos, la verdad, un poquito ahora, pero todavía seguimos. Afortunadamente ya han cambiado las circunstancias, ya hay material sanitario, ya ha llegado lo que tenía que llegar, y bueno, las circunstancias han cambiado radicalmente, como podemos ver que los números en la televisión. Así que bueno, ahí vamos, tirandillo, ahí vamos poco molt a poco, bé. Como todos, paciencia.
Molt bé, i que ara seria temps de regates aquí a Balears. Tu no sé amb què estaves, amb què estàs ara mateix, i que quins projectes tenies o tens per endavant.
Pues el día que nos vinimos a casa a empezar el confinamiento, justo ese día acabábamos de poner el mástil al GC32, porque íbamos a hacer el récord de la Vuelta a Mallorca, que lo intentamos hace 2 años y rompimos el mástil. Y desde entonces, bueno, no hemos podido tener tiempo y no nos ha encajado. Y este mes de marzo, queríamos haber intentado hacer el récord de la Vuelta a Mallorca, que lo batió además el barco que ganó la Vuelta al Mundo como Ericsson, lo batió en enero. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues está difícil, pero lo queríamos intentar. De ahí fue poner el mástil y para casa. Así que nos hemos quedado con eso a media.
Molt bé. En Iker, ara que s'hi arran de confinament, tu estàs un poc acostumat a viure confinat, no? Dins un barco, amb etapes llarguíssimes. Has pogut estar més d'un mes de regata dins una barca sense tocar terra, no?
Sí, así es. Así es. Yo la etapa más larga que he hecho nunca fueron 94 días, que fue cuando hicimos la regata que salía de Barcelona. Eran dos personas, Xavi y yo, y toda la vuelta al mundo desde Barcelona y llegar a Barcelona sin escalas, un barco de 60 pies, que fue una superaventura, tengo un recuerdo estupendo. Esa es la más larga, pero luego el resto de regatas, las de la Volvo, digamos, no, la vuelta al mundo por escalas, esas suelen ser pues 20, 25 días. Una vez fuimos pues una etapa súper larga que fue desde China hasta Brasil y fueron 40, pues más o menos los tiempos que estamos ahora viviendo en casa, la verdad que sí, pero bueno, aún así es muy diferente. Allí estás porque tú quieres, nadie te obliga, estás con algo que realmente te gusta mucho. Luego pues tienes el frío, la humedad, la comida, pues otros alicientes, pero es realmente diferente. Esto yo creo que tiene algunos aspectos que es incluso más duro, porque esto no lo has decidido tú. Aquí nos han obligado a todos por una buena causa, pero estamos todos en casa porque nos han dicho que tenemos que estar en casa.
Iker, Jaume, ¿heu coincidit mai a una barca fent regates?
No, mai hem navegat plegats, però sí hem coincidit.
Contrincantes.
Hemos sido contrincantes, sí, que nunca me olvidaré de aquella Copa del Rey con el Caixa, que nos ganasteis. Me caché en la mano la última manga.
Contrincantes, ahí peleando por la victoria.
La veritat és que lo que pasa es que sí, bueno, contrincantes, però en el final yo sí que he de dir que, bueno, sí que tengo que decir que siempre que he hablado con Iker o cuando he oído hablar de Iker, lo único que puedo hacer es quitarme la gorra o el sombrero delante de él, porque todo siempre son buenas palabras, es un profesional y un hombre que ama el mar, pues no sé, de una forma muy especial. Y yo soy un tripulante, ¿no? Soy un tripulante más, en este caso la tripulación de la que me tocase, y siempre me gustaba admirar a los que hacían navegar muy bien sus barcos, y que siempre es y ha sido uno de ellos. O sea que un placer siempre mirar a ver en qué barco va Iker, a ver cómo coño está orzado, a ver cómo va más orzado, va más caído, cómo va ese barquito que lleva el puto Iker, y siempre estás mirando a ver cómo coño lo están haciendo, ¿no? Y por ejemplo este año también por no por alabar, sino por porque se lo merece. Este año o el año pasado, no me acuerdo, estuvo navegando también con un grupo de amigos, con Ricardo Maldonado, con Puro, con Talpi, ¿verdad, Iker? Y bueno, todo eran, no sé si fue este o esta última Copa del Rey o la otra, y todo eran buenas palabras hacia Iker. De hecho, voy a decir algo. Lo queremos hacer pollo, pero esto ya eso ya lo contaré otro día.
¿Cómo has dicho? ¿Lo queremos hacer?
Un pollo, pero esto ya lo contaré pollo? Otro vale, día. Vale. Sí, he dicho pollo. Sí, eso ya lo contaré otro día.
Penseu que això queda enregistrat, eh? Vull dir que ho
no
podeu emplear res. Com a prova, ho podeu emplear.
Bueno, no estábamos hablando antes de si realmente ser sincero y decir las cosas.
Exacte,
bueno, pues
exacte.
En este caso soy sincero en mis palabras y a la vez intentando ser, bueno, divertido y un poquito, ¿no? Buscar un poquito de misterio, pero para nosotros tenemos un pequeño grupito que nos vamos a comer pollo asado y para nosotros y siempre decimos, coño, hay que traer a Iker, tiene que venir Iker, hay que traer a Iker, pero entre una cosa y otra, pues al final entre Iker está viajando o está con los niños, una cosa y otra, nosotros también últimamente tampoco vamos, pero bueno, Iker es un tipo para admirar y para aplaudir, yo le admiro muchísimo y le tengo un cariño brutal.
Bueno, gracias, Iker, no está mal, ¿no?
No, encantado, la verdad que es una gozada. La verdad que hay un montón de... Una de las cosas que me ha sorprendido aquí en Mallorca es que viene mucha gente de fuera, ¿no? Pero aquí hay mucha gente que, que realmente tiene mucha tradición marinera y pasión por la mar. Entonces hay como mucho jaleo, hay mucho, es como un bullicio esta ciudad, ¿no? Pero la verdad que me he sentido muy querido por algunas personas. Al principio me agobió un poco y todo por una ciudad con tanto movimiento. Yo soy más de pueblo que las amapolas, vengo de un pueblito pequeño al lado de San Sebastián, entonces de ahí a viajar, la competición, que te estás muy aislado muchas veces, de repente llegar a una gran ciudad por primera vez en mi vida con 40 tacos y me sentí un poco así como estrangulado, ¿no?, a ratos, pero por otro lado la verdad que el Paranavegar es un sitio estupendo y me he sentido la verdad que muy querido por ciertas personas, y la verdad que eso pues es de agradecer. Yo creo que aquí la gente tiene como mucha pasión y mucho respeto al mar y a los marineros, la verdad gusto en ese sentido.
Y que en el Mediterráneo, perdona Jaume, digas.
No, quería decir una cosa, que escuchando a Iker, y ya que hemos empezado hablando también de lo que me compete, bueno, la parte de la música o la parte del mar, y que hemos empezado hoy hablando y escuchando esa canción de Corazón de Guardia, y lo que dice Iker, la gente que hay aquí, la gente que ama el mar, la gente, yo siempre digo lo mismo, mis mejores amigos son del mar. Tengo muy buenos amigos de la música, pero y me siento muy artista en algunos momentos, pero mis mejores amigos, con cuando entiendo realmente las cosas, son mis amigos del mar. O sea, yo con quien mejor, o sea, con mi día a día, mi vida, son todos con mis amigos del mar. Con los músicos también, pero con la gente del mar me entiendo un poquito mejor, por lo que sea, no lo sé. Y ellos no son músicos, y yo tampoco soy tan marinero como ellos, pero es con quien me llevo mejor. Solo esto. Algo tendrá lo que decía Iker, es lo que decía Iker. La pasión o lo que sucede, tanto. Y muchos de ellos, pues eso, como nuestro amigo Puro, como nuestro amigo Ricardo, como nuestro amigo Talpi, gente como que vienen de fuera y que están viviendo algunos aquí, y para mí son mis mejores amigos, y todos son marineros y un pelín borrachos. Esto también lo. Esto ves, ya me han dicho que teníamos que ser un poco sinceros, ala, pues ya lo he dicho.
Aquí en Jaume Anglada s'està sincerant, i jo per acabar li volia demanar a Iker Martínez si està a la canya d'un barco de competició o està a la tripulació d'un barco de competició, desahoga, si sirve para desahogar i quitar tensiones.
Bueno, a ver, lo primero nos encanta, entonces, claro, por supuesto que desahoga, ¿no? Luego, como todo, tiene sus momentos, ¿no? Y hay momentos en los cuales pues hay más tensión, porque te juegas más, porque es el momento que estabas esperando, lo que fuese, ¿no? Entonces ahí tal vez en eso no desahogue, ¿no? Pero sin duda yo creo que a cualquier persona que le apasione algo, lo que sea, me imagino que con la música será muy parecido, ¿no? Cuando hayas preparado una actuación, un concierto, lo que sea, y llegue el momento, eso en el fondo hay una tensión, pero sí que en el fondo desahoga, ¿no? Te has preparado para eso y es lo que te gusta, ¿eh? Y el mar y las competiciones, o incluso aunque no sea competición, navegar, pues es muy parecido, ¿no? Antes hablaba Jaime de gente, ¿no? Pues me venía a la mente Bubi, por ejemplo. Bubi lo mismo, ¿no? Es un artista del mar también, ¿no? Él se considera Santa Catalinero, ¿no? Lo digo siempre. Y también un apasionado, o sea, tiene pasión, se le nota, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Pues tal vez el mar, de alguna manera, incluso en competición, pues te desahoga un poco, ¿no? De todo el jaleo de la ciudad, puede ser.
I doncs, quedem amb
aquest gust, digues, Jaume. Tot el que acaba de dir Iker, que estic totalment d'acord, però crec... Te puede gustar una cosa, te puede entusiasmar una cosa, pero creo que ser, que apasionar, que realmente, pero no solamente que te apasiones, sino que puedas demostrar la pasión en lo que estás haciendo, seguramente marcará una diferencia en tu vida, en lo que suceda, en lo que estés haciendo, ¿no? La pasión, pues, te marcará una diferencia en muchas cosas y eso se nota.
Ido Iker, Jaume, nos quedamos con este sabor a sal que nos habéis traído en aquest equip de guàrdia. Moltíssimes gràcies a tots dos i Iker, molta sort en tot el que ve. Jaume, mos xerram demà.
És clar que sí, estic encantadíssim. I Iker, un plaer hablar contigo
igualmente.
De esta manera. Un abrazo, amigo.
Un abrazo a todos.
No soy un valiente. Enseguida vuelvo, he de abrir mis velas
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Segurament vos sonen aquestes notes. Són d'en Damià Oliver de Pollença. Des del meu confinament, Damià, te volia donar les gràcies a tu i a tots els músics per sortir al balcó de casa aquests dies, fent que el confinament sigui més agradable. També vos volia dir que la cultura són cada un de nosaltres. Els llocs ara mateix no són importants, sinó la bona voluntat de les persones, la feina ben feta, l'entusiasme i s'il·lusió. I dic-vos que mai amb el cap acotat. Mai. Ànims.
Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva. Poseu el cul a casa i mireu com continua el senyor Lobo de Pulp Fiction.
Stay the fuck home as if your name was Trenton Quarantine.
De senyor Lobo.
Ai, no me la he sacado!
No hi ha panades, però sí.
No, jo no n'he vist de panades, però me n'han engordades. No, això sí. Animalito!
Si tenim en compte que un sol xinès de Wuhan...
Wuhan, la picolíssima.
Wuhan.
A l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
El otro día, por ejemplo, mi mujer me dijo una cosa que no me gustó. Me dijo que yo le había dicho una cosa que yo jamás le diría ni a ella ni a nadie, porque lo que yo le había dicho era otra cosa. Yo le había dicho, decime, ¿qué fue lo que te dije? Yo me decí lo que te dije. Y yo no me acordaba lo que le había dicho, pero ella se pensó que yo se lo decía como reproche. Y entonces me dijo, ¿pero qué decís? Escuchá un poquito lo que estás diciendo. Y yo le dije, ¿qué estás diciendo? Si no te dije nada. Y ella se quedó muda, sin decir nada. Entonces yo le dije, decime algo, por favor. Ella siguió callada y entonces yo le dije, no me digas que no vas a decir más nada. Y ella no dijo que no fuera a decir más nada, pero tampoco dijo nada más. Y yo le pregunté, ¿no decís nada? Y como no decía nada, le dije, ¿qué te dije? Te dije que no ibas a decir nada.
Y ella me dijo que no iba a decir nada.
I d'ara escoltàvem un trosset d'un monòleg de Leo Maslia, un humorista, compositor de l'Uruguai, que xerrava d'aquest embull que són les paraules. En aquest moment volem donar la benvinguda a l'equip de guàrdia amb Benjamí Villoslada. Benvingut i Vetres Ràdio, Benjamí.
Bon vespre, moltes gràcies per haver-me convidat.
Moltes gràcies. Fa temps que no compartim micròfon, eh? L'hem compartit sí. Molt de temps, molt.
Ara feia comptes, des que van obrir l'emissora, tu estaves a una Mallorca, i vas dir, me'n vaig a IB3 Ràdio. I tu ets la primera veu d'aquesta casa.
Sí, això sí, això sí. A una Mallorca vàrem coincidir xerrant de bits. Jo era la que no entenia res de lo que xerràveu i intentava posar un poc d'ordre en tot el que contàveu, no? En aquells temps de tots els codis oberts i on era tan apassionant totes les tecnologies de la informació i la comunicació.
Començava Google, llavors... Uh-huh. Sí. Bé, sí, sí. Estem posant una mica padrins, no?
Bé, però està bé, perquè el temps passa ràpid, ara que en aquest equip de guàrdia que també dilluns xerràvem dels temps, el temps passa molt ràpid, però tot el que ha passat en aquest temps, que no és tant, és molt bèstia. Vull dir, són coses que quan, sobretot tu, que estàs ficat amb aquests temes de tecnologia, mires un poquet enrere i és molt bèstia tot el que s'ha evolucionat.
I som molt pesat amb aquest tema, perquè tot va tan ràpid que ara, per exemple, tothom està dient que ha de plantar cara a Google i dir que estàveu fent quan Google s'estava fent. o quan Amazon s'estava fent, o quan s'estava fent Apple o Microsoft, nosaltres estàvem una mica amb àvia, no? Estàvem contemplant altres coses i el món estava canviant amb qüestions tecnològiques que són molt importants i que estan afectant molt la nostra vida.
En Benjamí Villoslada, quan el vaig conèixer fa anys, se definia igual, vitòleg, perquè no li agrada dir que és informàtic, i era aquell moment de xerrar de bits, i a més ho explicava en el seu blog i ho explicava molt bé, cosa que no feia massa gent en aquell moment. Ha estat director general de Desenvolupament Tecnològic en el govern de les Illes Balears. Se defineix com a tecno-optimista. Aquesta relació de tecnologia i optimisme...
Sí, clar, és que tot és molt complicat. Quan tu decideixes que una cosa pot ser digital, i crec que ho serà gairebé tot, vull dir, tot el que pugui ser software serà software, en el moment en què decideixes que pot ser digital, t'enfrontes amb un munt de problemes que si no ets optimista no els podràs superar. Si estàs en una empresa te trobaràs en què gairebé tots els comandaments intermitjos de l'empresa te diuen que això és impossible i que a més aquí acaba de venir un il·luminat, que té unes idees noves, que ens enfonsarà a tots, que l'important és el dia a dia, que has de patir per facturar el trimestre aquest més que l'anterior, que això del futur ja ho veurem. I si no hi ha algú que sigui optimista en quant amb el canvi digital se'ns escapa i el fa un altre, el fa Amazon, el fa una altra empresa, i quan aquesta empresa que ho ha fet ens menja tot el nostre territori, ens preguntam, per què no varen fer res? Doncs no varen fer res perquè estava ple de pessimistes la nostra empresa, estava ple de gent. De fet, quan nosaltres estàvem a la ràdio a una Mallorca, el missatge en aquell moment era que comprar per internet era perillós i que si donaves la targeta te passarien tots els mals del món i que te buidarien el compte, que a més t'enviarien una cosa que no havies demanat. I avui el comerç electrònic és el dia a dia. I les empreses que en aquell moment van tenir directius que deien que no, que això no se podia fer, avui en dia tenen problemes. I els que van ser optimistes, els que van dir no, ho provam, encara que no sigui el moment actual, són els que en aquests moments estan posicionats i que malauradament són molt pocs, perquè realment de gent optimista en quant a això en tenim molt poca. No fa gaire estava en unes conferències que explicaven que una empresa hotelera de les Illes Balears, possiblement la més grossa, havia començat a veure la importància de vendre internet a l'any 2015.
Clar,
això no... És un problema, tens un problema. Mm-hmm. Si tu has vist que vendre per internet és important l'any 2015, vas endarrere de moltíssima gent, i la majoria són asiàtics, que vés-te'n a saber si d'aquí a 5 anys no t'hauran comprat.
Benjamí, el confinament mos està donant una oportunitat forçada a tot això. Veiem que el comerç electrònic ha pegat una petita espitjada, el manco, això, tendes, empreses més petites, que l'única manera que veu encara poden vendre és amb un comerç electrònic, amb un delivery.
Clar, és una realitat que s'està accelerant, que hi ha molta gent que s'ha donat compte que el tema presencial, ara queda complicat, té altres solucions, té altres maneres, i s'ha trobat en que no tenia cap estratègia i que segurament havia d'haver muntat alguna cosa, o com a mínim ho tenia que haver assetjat una mica per tenir una capacitat de reacció, perquè quan no tens res preparat i te ve de cop, això és molt gros. De fet, és un canvi tan gros com, no sé, m'imagino els fabricants d'espelmes quan van aparèixer les bombetes, no? És una cosa que ells ni havien pensat, perquè els fabricants de això ens ho deia sovint en Llorenç Valverde, no? Els fabricants d'espelmes no són els que van inventar les bombetes, i tampoc els fabricants de paper carbó van inventar la fotocopiadora. I va venir de cop. És una cosa que ve de cop, que t'arruïna, i que t'has de reinventar, has de cercar una manera de tirar endavant, i avui comprem les espelmes a 40 euros els rituals i per comerç electrònic, perquè les botigues de rituals que hi ha a Jaume III estan tancades, i que també hi ha en el carrer de Sant Miquel. No. Realment el comerç electrònic ha salvat a molts negocis que si no, no haurien funcionat, però si no ho havies provat abans, si no ho havies assetjat, si no havies fet res perquè pensaves que era una cosa d'uns altres i que a més eren els teus enemics, ara no tens cap experiència. I l'experiència d'ara, de provar-ho de cop, jo estic sentint gent que m'explica que per rebre caixes de productes del camp han de pagar amb efectiu, perquè no emeten targes. Clar, quan comprar per WhatsApp i quan els venen a la caixa, no els accepten la targeta. I què has de fer en aquell moment, no? Has d'anar al caixer automàtic que tens, a més tenen a saber quantes filles de casa teva. Tot això ha agafat de sorpresa molta gent.
Total. Tu ets un defensor de sol i dades. Nosaltres som destinació de sol i platja. Està clar que ara un virus que ve de la Xina mos pot trastocar absolutament tots els plans, tota la indústria turística. També pot ser un moment per repensar, per fer feina en aquests sol i dades?
Sí, perquè justament tot en aquest en el món que ens envolta, absolutament tot el que ens envolta, podrà ser software en molt poc temps. Per exemple, sé que coneixeu bé el món dels restaurants perquè estem en contacte amb les xarxes socials. Doncs el metre, el cap de sala d'un restaurant podrà ser software. Podrà ser perfectament una càmera o diverses càmeres o un sistema d'escaneig de la, diguem, escaneig del menjador, en el qual es vegi quan la gent acaba un plat, quan la gent quan en una taula falten les vinagreres, quan en una taula falta pa, quan s'ha buidat certa salsa, i quan arriba aquest avís per intel·ligència artificial, per reconeixement d'imatge, pot arribar un cambrer amb un avís que te du més all i oli, o que te du pa, o que te du el segon plat. El metre podrà ser software, i moltes coses més en qualsevol negoci podran ser software. I això, que és una realitat, es pot fer des de les illes, perquè la inspiració per trobar nous productes al voltant del software es pot produir a qualsevol lloc, i és molt més fàcil que la inspiració sigui bona en un lloc en el qual hi ha la llum i el paisatge i l'ambient que tenim a les illes. I això t'ho dirà qualsevol creador. I podem començar amb els pintors, escriptors d'èpoques anteriors que varen venir a les illes per fer feina i que varen trobar inspiració. I avui la inspiració poder també estar amb la pintura. Evidentment està en la pintura, està amb l'art, però també està amb el software. Amb tenir idees per convertir qualsevol cosa en software de la restauració mateix i que es produeixi aquí. I aquí, si tenim prou connexions i tenim prou capacitat per estar connectats a internet en banda ampla i tot va prou ràpid, el cloud i tot el que fa falta ara per utilitzar tot això, el 5G. Està arribant el 5G i el 5G serà clau per moltes qüestions. Doncs si tot això ho tenim a les illes, és un lloc ideal per treballar amb aquestes històries, perquè quan tu agafes qualsevol persona al món i li dius on vols anar per fer feina en convertir en software qualsevol cosa, doncs punts del món amb els quals pots senyalar que siguin inspiradors i que tinguin bon clima, nosaltres som un, i poder n'hi ha una dotzena més, però no gaire més en tot el planeta.
Mm-hmm. Llavors, Benjamí, digues.
Total. No, que som un lloc claríssim.
Me queden moltes preguntes que fer-te, perquè avui xerraven de desfogar-nos. Jo te volia demanar, si tu ets des que diuen la veritat així a pèl, te volia demanar sobre les fake news, com se difonen, per què se permeten, te volia demanar els trolls, crec que t'hauré de convidar o passar demà passat demà una altra vegada en aquest equip de guàrdia, perquè mos han quedat moltes preguntes per fer-te. T'apareix?
Quan tu vulguis, sí, no, internet, el món de les converses és una altra història i també és molt interessant.
Total. Idò, sí, xerrem demà o passat demà. T'agraeix moltíssim que hagis estat avui dimecres en aquest equip de guàrdia. Gràcies, Benjamí.
Gràcies, bona nit.
Bona nit. I can't fake another smile. I can't fake like I'm alright.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Aquesta Setmana Santa serà diferent. Per això IB3 Ràdio t'ofereix una programació ben variada i especial per acompanyar-te. La informació serà fidel a la seva cita amb l'informatiu matí a les 8 i l'informatiu migdia de les 2, a més dels butlletins horaris i l'emissió de les compareixences amb les darreres actualitzacions de les dades del Covid-19. Els integrants de la Gran Vida aportaran entrevistes i propostes amb les que fer passar un poc més aviat el temps de 9 a 1 del migdia i de 3 a 6 del capvespre. L'equip de guàrdia no tanca. T'espera de 8 a 10 del vespre, just abans que surti el darrer vol a Formentera. I durant tot el dia, Òrbita 3 farcirà l'emissió amb bona música. Has temps de quedar-se a casa amb IB3 Ràdio.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
Hola, ¿qué tal? Soy Elena, alumna de la Escuela de Batucada Bloco Allán. Pues nada, para mí la batucada es un medio de expresión, me hace sentir feliz, es una manera de sacar lo que llevo dentro. Es, para mí es como sentirte parte importante de un todo, es como encajar las piezas de un puzzle, donde cada uno tiene una parte importante y va encajando esas piezas para formar un todo matemáticamente perfecto y armonioso. Entonces, eso es lo que me hace sentir.
Lo mío no es solo cuando toco, sino antes de tocar, el día que tengo que tocar, ya estoy contento, me pone de buen humor. Me desahoga y me desestresa. Y el día que toco, después de tocar, sobre todo, estoy muy animado, tengo muchas energías. No sé, me encuentro bien. La verdad es que es una pasada. Y lo echo mucho de menos.
Toni Crespí, benvingut a Equip de Guàrdia.
Bones a tots.
Com anem, fundador de l'escola Bloco Allán, de Batucada. Has sentit aquí companys de Batucada que vos enyoren, eh? Enyoren aquí tornar a la marxeta de la Batucada.
Sí, sí, jo també els enyoro molt, perquè ara estic ben aturat.
Toni, avui xerràvem de desfogar-nos. La Batucada és un bon sistema per desfogar-se, per treure tensions.
Sí, jo crec que sí, perquè quan vas a assajar t'oblides de tot el que fas durant tot el dia i estàs amb molt de companys i concentres totes les teves energies en el que ets a percussió.
Uh-huh. És una moda, creus, la batucada? Hi ha moltes batucades, creus que és una moda?
Sí, però ja fa bastant d'anys que roda per Mallorca i sempre surten noves batucades, en desapareixen, però sempre en torna a sortir qualcuna de nova.
I que ha de ser, o que ha de tenir un bon grup de batucada per ser un bon grup, justament?
Bueno, jo crec que ha de tenir constància i assajar, i socialment també s'ha de tirar cap endavant.
Aïda, Toni Crespí és fundador de Bloco Allán, d'aquesta escola de batucada, i també ara introduirem a la conversa en el director de Sandungueros.
Thank you.
És impossible explicar en paraules què són els sandungueros. Els sandungueros per mi són sinònim de festa, de passió, d'alegria, d'esforç, de talent i molt de compromís i afecte. Jo estic encantada de formar-hi part. Sóc una privilegiada. Una besada a tots.
Hola, soc la Mari i tinc el privilegi de formar part d'aquest grup que són els sandungueros de Lloseta. Per jo, la batucada és una desconnexió total del dia a dia, de la rutina, preocupacions, tot. És molta alegria, molt de companyerisme i sobretot molt de ritme. Estic encantada, encantada de formar part d'aquest gran grup.
Jorge Serrano, benvingut a Equip de Guàrdia.
Bona nit, ara feliç. Bona nit, Toni. Bona nit a tothom, que ens escolta des de casa seva.
Sandungueros, ara estàvem aquí escoltant part de l'equip de Sandungueros. Això ha d'enganxar, perquè així com xerra la gent, això agrada, no, Jorge?
Home, jo escoltava aquests missatges que ens han enviat els companys avui, que estem confinats, i me caia la llagrimeta un poquet, perquè ho guanyaran molt, i és ben cert el que diuen, no? que és una energia i és una família.
Que s'ha de tenir per ser un bon percussionista.
Nosaltres, la veritat és que de la part musical ja ens ocupem, diguéssim, en els assajos. El projecte de Sandungueros és un projecte que té molt de foc en lo social, en que sigui una activitat que sigui entretenguda, divertida i que connecti amb persones, pues, amb persones inquietes. I la part musical, en principi, no fem cap filtre, vull dir, ja cada un fa la seva feina, cada assaig, i més important en el nostre cas és aportar en el projecte i tenir ganes de contribuir a les diferents àrees que tenim de feina dins el grup i ganes de disfrutar i de passar-ho bé.
I escolta, Jorge, molt breu també tots dos, perquè tenim un minutet, però aquestes músiques d'aquesta percussió de on venen? Són mescles brasileres, africanes, de on venen totes aquestes músiques?
Bueno, en Toni, que és un professional, us ho contarà superbé.
Bueno, lo que ets sobre tocada ve de Brasil, de Salvador de Bahia i Rio de Janeiro, que és allà on es practica més. I a banda de Brasil ve part d'esclaus d'Àfrica, que varen esclavitzar allà, i en la mescla de colònia de Portugal i la mescla d'esclaus va sorgir aquesta música.
Molt bé. Jorge, que vos disfressau de tant en tant per anar a tocar en la batucada o no?
Sí, tenim una àrea de vestuari que és molt exigent, vull dir, no mos disfressant de trogloditas. Si toca, tenim intentant cada any pues, invertir en un pot de vestuari perquè mos sortim per carnaval i sempre sol ser un poc fantasia, però sí, vestuari tenim molt. Després de 18 anys tenim el mari ple.
Molt bé. I de Toni Crespí, fundador de Bloco Allan, i Jorge Serrano, de Sandungueros, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres en aquest equip de guàrdia. Això no queda res, ja es compta enrere per la batucada i per donar-li la percussió, així com toca. Gràcies a tots dos.
Gràcies a vosaltres, bona nit.
The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant. And a fake plastic girl.
I de fins aquí arriba aquesta segona hora de l'equip de guàrdia, un equip de guàrdia més que vos acompanya en aquesta època de coronavirus, intentant donar un poquet de llum, un poquet d'entreteniment i simplement acompanyar-vos un poquet. Avui hem xerrat de desfogar-nos, de dir el que pensam. Acabam amb la reflexió final de Miquel Àngel Palleres. Fins demà.
Una vez, hace bastantes años ya, le pregunté a Ricky López qué día actuaba en Madrid. Me respondió, yo no actúo, yo soy sincero. Ese día aprendí que la sinceridad tiene dos cualidades esenciales. La primera es que es bidireccional. El que habla tiene que ser sincero y el que escucha tiene que querer que lo seas. Manos a la obra, pues. He borrado de mis redes sociales y grupos de WhatsApp a todos los que no quiero que sean sinceros conmigo. La segunda cualidad de la sinceridad es que practicarla tiene consecuencias. Para empezar, que me estoy quedando solo en redes sociales. Se lo pueden imaginar. Como no sigo a nadie que esparza bulos, haga proselitismo y soflamas políticas o se ofendan por todo, no queda mucho en lo que fijarse. Por esta misma causa, es muy probable que aquellos que me sigan a mí por algún motivo también dejen de hacerlo. Es más, al enterarse de mi procedimiento, un buen amigo me dijo: «¡Qué buena idea has tenido! ¡Dejo de seguirte!». Hay una consecuencia que, después de todo esto, es con la que me quedo. Lo que leo y escucho en redes sociales es básicamente lo que quiero leer y escuchar. Se ahorra mucho tiempo y se vive mucho más tranquilo cuando comprendes que, igual que tienes que adoptar medidas profilácticas para no contagiarte de un virus, hay que adoptar medidas parecidas para poder vivir tranquilo.